Vaig amb l'ordre de les instàncies presentades, com fem sempre, i per tant el primer punt, la primera, recordeu que heu de seure aquí perquè es gravi la intervenció, és el senyor Josep Arcas, sisplau, si pot seure i formular la seva pregunta o el que consideri. Adeu.
Bon vespre a tothom, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Espero que calgui.
No cal, senyor Arcas, estem escoltant-lo, no cal. Jo no li dono la paraula, per tant, quan li dono, vostè pot començar.
Gràcies. Endavant. Gràcies, senyora alcaldessa. Faré la mateixa pregunta que no em van contestar el mes passat. M'agradaria posar en context una piulada del senyor Soler, que la va piular el 24 de gener del 2021, en la que doncs, quantificava en més de 100.000 euros anuals a les bratolades que es cometien, i doncs, en aquesta piulada doncs, ha ajuntat doncs, fotos d'Arran i Hora Bruixa. Llavors, específicament, la primera pregunta és pel senyor Gallardo, que li correspon a Neteja. Quants diners li ha costat a la ciutadania aquest 2022 doncs, la neteja de les pintes vandàliques fetes a la via pública? I la segona pregunta aniria pel senyor Querol, corresponent a Seguretat. Quines mesures duran a terme des del govern per acabar amb aquestes accions que afecten a comerços, escoles i particulars de la ciutat? Moltes gràcies.
Senyor Arcas, les preguntes vostè no les dirigeix a ningú en concret, respon en aquest cas l'alcaldessa, però jo crec que justament d'aquest tema avui n'hem parlat moltíssim, vostè hi era aquí en el ple, hem parlat d'una moció que justament ha presentat el seu partit, i per tant doncs, hem debatut del tema, i el que sí que li dic és que en aquest ple i en aquesta audiència pública no parlem de piulades a Twitter. Vull dir, vostè al Twitter fàcil que hagi de fer, però en tot cas nosaltres aquí no parlem de Twitter, i respecte al tema ja l'he comentat a la moció on vostè hi era. Sí? Sí, sí, vinga, sí, sí.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, com que veig que no m'ha respost la pregunta, però bueno, no ho fa mai, la veritat, amb mi, m'he imprès el codi de conducta dels membres electius i del personal directiu de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Vostè hauria de tenir coneixement. Llavors, m'agradaria remuntar-me al punt 8.3, bueno, del punt 8.1, que és: els membres electius, al ser nomenats o prendre possessió del seu càrrec, han de manifestar la seva adhesió expressa individualitzada al present codi. El 8.2 també diu que vostè queda sotmesa i s'entén que manifesta la seva adhesió al present codi de conducta, i aquesta adhesió doncs, implica l'obligació de desenvolupar les seves funcions d'acord amb els principis i criteris de conducta. Per tant, m'agradaria invocar a l'article 5.3, en el que vostè hauria de ser receptiu a les inquietuds de la ciutadania i vehicular-les de forma operativa. Gràcies.
Gràcies a vostè, queda invocat, doncs, i resposta a la pregunta. Moltes gràcies, senyor Arcas. I la segona intervenció, no el veig, senyor Rodríguez. Ah, sí, ara sí que el veig. Queda invocat. Ja m'estranyava, senyor Rodríguez, que no el veigués. Senyor Rodríguez, també igualment, exacte. Així queda gravada la intervenció.
Buenas tardes, señora alcaldesa, resto de regidores. Estamos en el primer pleno del año 2023 y toca hacer balance de la gestión de su tripartito de izquierdas, comunista e independentista, que gobierna en la tercera ciudad con más renta por cápita de toda España. ¿Y qué nos encontramos? Pues una ciudad más sucia, con falta de iluminación, mantenimiento en las calles, aceras y jardines. Una ciudad más insegura, donde el ciudadano no está suficientemente protegido ante robos y ocupaciones, ya que ustedes las fomentan y protegen con sus políticas. Una ciudad donde el caos circulatorio se ha convertido en una costumbre diaria que tienen que soportar los ciudadanos por su nefasta planificación en movilidad, con el consecuente aumento en contaminación. Una ciudad con los impuestos y tasas más altas y, sin embargo, servicios municipales de nivel de tercera regional. Cabe recordar que el IBI en Sant Cugat es el segundo más alto de Cataluña, por ejemplo. Señora alcaldesa, ens agradaria que quan tinguéssim, intervinguéssim,
sí,
els ciutadans,
l'estic escoltant,
ens escoltés i ens mirés i no estigués comentant coses a...
Té l'ús de la paraula, senyor Rodríguez.
Sí, però o sigui, seria interessant que, per almenys per un tema d'educació,
ja
estigués al tanto, no, del que
estigui. Ara em donarà vostè, no, em donarà consells d'educació. Endavant,
bueno,
senyor Rodríguez.
És bastant evident que escolta quan, doncs, una persona li parla.
Senyor Rodríguez, va passant el temps, vostè mateix.
És una qüestió d'educació. Una ciudad con los impuestos y tasas más altas y, sin embargo, servicios municipales de nivel de tercera regional. Cabe recordar que el IBI en Sant Cugat es el segundo más alto de Cataluña, por ejemplo. Es una vergüenza que, gracias a su partido político, Esquerra Republicana, la Generalitat ha incrementado más de un 7% los peajes que dependen de ella en el 2023, entre ellos los túneles de Valvidrera, peaje por donde tienen que pasar diariamente miles de vecinos de Sant Cugat para ir a trabajar. ¿Dónde está aquella reivindicación de su partido de no vull pagar? ¿O Catalunya lliure de peatges? ¿No será más bien que la Generalitat ens roba? ¿A qué espera para solicitar a su presidenta de la Generalitat la rebaja del peaje de Valvidrera? Su gestión en obra protegida es testimonial, heredada de otros mandatos. Y tenemos unos presupuestos sin aprobar prorrogados. Una gestión pésima en licencias de urbanismo que sufren todos los ciudadanos. En la calle, los vecinos son conscientes de su mala gestión y por ello es urgente y necesario que Vox entre en el Ayuntamiento de Sant Cugat en las próximas elecciones de mayo del 2023. Gracias.
Molt bé, gràcies, senyor Rodríguez, per la seva intervenció. Seguim, senyor Rodríguez, seguim amb el senyor Joan Casanova, no sé si... Senyor Rodríguez, sisplau, que ha de seure el senyor Casanova, gràcies. Senyor Rodríguez, sisplau, segui al seu lloc i deixi aquest espai al senyor Casanova. Senyor Casanova... No, ha d'obrir el micro. Veu aquest... Sí.
Ara sí, gràcies. Jo vinc com a membre de l'Assemblea pel Clima. Hem intervingut en altres ocasions en aquest ple per altres temes. Però avui venim per un tema força terrenal en el que esperem que hi hagi una relació, diguéssim, constructiva amb les persones d'aquest ple. És per un greuge en relació al programa Recuperem. El programa Recuperem és un projecte impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. O sigui, no és un programa d'aquest ajuntament, però sí que és veritat que aquest ajuntament, mitjançant un tècnic educatiu ambiental, doncs està fent la tasca de fer de nexe d'unió entre els participants d'aquest projecte i el propi projecte. El programa és un programa de reaprofitament del menjar a les escoles. Consisteix bàsicament que el servei de menjador de les escoles, doncs, un cop s'ha realitzat el servei, normalment doncs, hi sobra menjar, i aquest menjar el que es fa és congelar-lo amb uns tàpers que proveix el programa, i a partir d'aquí, mitjançant un servei de transport, aquest menjar congelat va a diferents entitats o organitzacions que vulguin participar d'aquest programa, i són aquestes organitzacions, doncs, les encarregades de distribuir aquest menjar. A nosaltres ens sembla molt interessant aquest programa perquè, bé, tot el que sigui reaprofitament alimentari en la situació en què estem, doncs, és una cosa que creiem positiva, i a més en aquest cas creiem que té especial atractiu perquè, si bé nosaltres ja participem amb altres xarxes de recuperació d'aliments, en aquest cas els aliments són plats que ja estan preparats, i a més, degut a la bona feina que creiem que es fa a les escoles, doncs aquest menjar és menjar de qualitat, de proximitat, etcètera, etcètera. Però bé, nosaltres rebem aquesta primera comunicació per part d'aquest tècnic educador el 5 de novembre del 2020, és a dir, ja fa més de 2 anys, Aleshores, nosaltres ens hi venim a participar al programa, no tenim cap problema, hi ha un seguit d'intercanvi de mails per reunir tota la informació necessària, etcètera, etcètera. I bé, durant aquest primer període també s'ha de dir que coincideix amb la pandèmia, la situació en les escoles doncs, podem entendre que no és la millor i en aquest sentit doncs, els menjadors també han sigut diguéssim conflictius i han tingut paciència en aquest sentit. Però bé, a partir del 2022, en què sembla que els efectes de la pandèmia doncs, ja van disminuint, ens trobem un seguit de respostes. Nosaltres hem enviat moltíssims mails, porto aquí l'històric, però bé, us podeu imaginar, al cap de 2 anys hem estat insistents. I bé, se'ns diuen coses com falta de coordinació per part de l'empresa de lleure que organitza els menjadors i que, per tant, no poden iniciar el programa, després s'espatllen les infraestructures, els congeladors un parell de vegades, que entenem que són congeladors que a més només s'han d'utilitzar per aquest programa, i bé, no estem aconseguint de cap manera engegar aquest programa. Per part d'aquest tècnic educador és veritat que la comunicació és fluida, vull dir que en aquest sentit no hi ha cap problema, però sí que no ens dona massa solucions. Hem intentat contactar també amb l'empresa, perquè al final l'Ajuntament només fa d'anexa i no hi ha manera, no rebem cap tipus de resposta. Hem contactat també amb alguns regidors d'aquí, de l'Ajuntament, del Govern, que ens han deixat explicar-nos perfectament, però després tampoc ens han dit que buscarien solucions o que ho mirarien i tampoc ha fructiferat absolutament res. I per això venim aquí al ple, per denunciar en primer lloc això que està passant, perquè al final també s'hi destinen certs recursos públics, encara que no siguin molts, i no estan en lloc això. I per altra banda, per demanar a veure si podem... amb qui sigui pertinent, sigui amb la regidora d'Educació, sigui amb la comissionada per l'emergència climàtica o amb qui sigui, a veure si podem engegar com un procés de diagnosi del que està passant i de seguiment per trobar solucions, perquè creiem que és un programa que val la pena, que a vosaltres us interessa també políticament i que nosaltres tenim moltes ganes d'engegar. És tot, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Casanova. Senyora Gordó. Senyor Casana, hauria de tancar el micro perquè si no la senyora... Ara, gràcies.
Sí, gràcies. Sí? Gràcies, alcaldessa. Bona tarda també a senyor Casanova. En primer lloc, jo que m'agradaria agrair-li que porti aquest tema a l'audiència pública, perquè crec que és un tema del que parlem poc, del malbaratament alimentari, i la reducció d'aquest malbaratament és un del 8è punt concretament, no? de l'apartat de transició alimentària del Pla d'Acció d'Emergència Climàtica, i és un tema amb el que estem doncs, absolutament compromesos i, com molt bé apuntava, doncs, fa temps que estem treballant. No? El cas concret del programa Recuperem, el que nosaltres estem doncs, de tot compromesos, mesos, va començar el menjador de l'escola Tau en col·laboració amb les Planes, i llavors va arribar la pandèmia i tot el procés de desplegament d'aquest programa Recuperem doncs, va quedar estroncat per la situació pandèmica, i fins i tot doncs, aquesta primera experiència va quedar aturada doncs, per un temps. I després doncs, d'aquesta situació de pandèmia sí que hem estat treballant amb altres escoles i amb altres centres per poder replicar aquesta experiència idealment doncs, a tots els centres municipals. No? Sí que és cert que el programa Recuperem s'alimenta doncs, molt del voluntariat de les persones doncs, que treballen a l'entorn del menjador, perquè són elles les que s'han de fer càrrec doncs, de congelar aquests aliments sobrants i després doncs, de dur-los no, en els punts de distribució, no, que són diversos, que hem parlat del de les Planes, n'hi ha també un al Gilgal, vosaltres no, també com a Assemblea pel Clima també n'havíeu impulsat un tercer, etc. No? Per tant, hi ha una feina bastant diguem-ne àmplia en què hi interaccionen persones molt diferents i amb perfils molt diferents, i a més en un sector que és força inestable i que per tant hi ha persones que potser ja estan molt compromeses però que no però que potser canvien de feina al cap de poc temps, i és aquesta la raó principal, no, que ens ha dificultat o ha fet enrederir doncs, la posada en marxa d'aquest programa Recuperem en aquestes escoles. Tanmateix, arran d'aquesta insistència vostra, sens dubte, però també de l'Ajuntament, doncs tenim bones notícies, des de dimecres, que és que ja s'està en disponibilitat per començar el programa també a l'escola Collserola, en col·laboració en aquest cas amb el Gilgal, i que per tant ja s'estan acabant d'arreglar els últims cables, que de fet aquest programa doncs ja s'assumarà al que ja funciona de l'escola Tau, i que ben aviat, no, també doncs podrem tenir bones notícies també de l'escola Joan Maragall i de l'escola Pidan Sandri. En tot cas, tota la feina que també doncs es faci des de la societat civil i també doncs de relació directa amb els diversos agents, doncs també serà molt, molt benvinguda.
Molt bé. Gràcies, senyora Gordó. Sí, senyor Casanova, moltes gràcies.
Perdó, també. Aquí. És que no sé si demanava en la pregunta pel posicionament dels altres grups o no.
No m'ha semblat, si no els hagués donat la paraula. No, senyor Casanova? Molt bé. Gràcies. Seguim amb el senyor Joan Soldevila. És el botó del mig, senyor Soldevila. Ara.
Perfecte. Bona tarda. Compareixo aquí com a afectat per la supressió de llicències de Can Barata. L'any 2020, abans de comprar el terreny, vaig consultar a l'Ajuntament i em van dir que en 12 mesos quedava resolta la inscripció al registre. Tinc un document que ho acredita. Han passat 2 anys i mig i encara no he detectat cap acció real per part de l'Ajuntament. Tot han estat amagar el cap sota l'ala, reunions sense contingut, declaracions de desconeixement del tema per part dels assistents a la reunió, dificultats per trobar la documentació. En resum, un despropòsit de gestió greu per part de totes les persones que han intervingut en aquest procés. Senyor Duc, fa 3 mesos que li vaig fer arribar 2 preguntes. 2. Preguntes que no són grans enigmes de la humanitat, són molt fàcils, es contesten amb un sí o amb un no. Com són 2 preguntes, només hi ha 4 opcions. Sí, 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 no, no, sí, no, no. És bastant fàcil. Aleshores, les preguntes que li vaig fer són: donat que la passivitat i incompetència de l'Ajuntament no permet otorgar llicències, la primera pregunta és: puc ballar perimetralment la finca per donar-li un mínim aprofitament? Aquesta és la primera. Segona pregunta. Puc tenir accés al subministre d'aigua? No és tan difícil de contestar això, senyor Duc. Fa 30 dies, amb l'últim ple que vam tenir, al sortir vam estar parlant i vostè es va comprometre una altra vegada a contestar-me per escrit. A hores d'ara encara no ho ha fet. Realment no té res a dir? No té res a dir, senyor Duc? Senyora alcaldessa, després de l'últim ple també vaig estar parlant amb vostè i vostè em va dir que jo busco la confrontació. El que jo busco és que es dignin a fer la seva feina. També em va dir el que jo havia de fer. No doni lliçons al ciutadà, senyora alcaldessa. Limitis a fer la seva feina en temps i forma. Fa 2 dies, sempre a l'últim moment i abans d'un ple, fa 2 dies la directora jurídica de l'àmbit d'urbanisme, sona bé el càrrec, va escriure al meu advocat. Contingut del mail, nul, 0. La setmana que ve ens reunirem, concertarem amb el registrador, demanarem notes de registre, demà tenim una reunió amb un advocat extern, o sigui, tot és futur, futur. Però coses que s'hagin fet, jo no n'he detectat cap en aquests moments. Fins ara han passat 3 anys i mig i aquí no hi ha vida, no hi ha res. Senyora alcaldessa, la visita al registrador l'havien de fer el dia abans de decidir paralitzar les llicències, fa 3 anys i mig. Les notes de registre es demanen i es tenen el resultat gairebé immediat. Han passat 3 anys i mig i encara no les tenen. Abans de crear un problema, l'Ajuntament ha d'avaluar les conseqüències i buscar un camí raonable per solucionar-ho i buscar alternatives que no suposin una paràlisi. Senyor Duc, contesti'm el mail per escrit. No és tan difícil. Aclareixi aquí i ara perquè no ho fa. Senyora alcaldessa, vull resultats reals. Posin-se a treballar. Per cert, han trobat l'informe que van demanar amb un gabinet d'arquitectura en referència a què s'havia de fer a Can Barata? Amb el mail de l'altre dia em deien que divendres es reunien amb un advocat extern. Em pot dir el contingut d'aquesta reunió? Si és que han arribat, si és que l'han fet o és que han arribat a alguna conclusió? Senyor Duc, respongui'm aquí i ara. Senyora alcaldessa, no li fa vergonya com estan portant aquest tema? Respongui'm aquí i ara.
Molt bé, senyor Soldevila, sempre responem aquí i aquí i ara. Una altra... Apagui el micro, senyor Soldevila, apagui el micro, sisplau. Així. Responem aquí i ara. Una altra cosa és que la resposta no li satisfegui i en algun cas fins i tot ho entenc, no? Hem tingut ha tingut trobades amb diferents persones de l'Ajuntament, amb el tinent d'alcaldia i amb mi mateixa. Vostè va venir acompanyat del seu advocat. També hem parlat amb els veïns també de la zona de Can Barata, perquè és un tema que afecta a més d'un veí, no només a vostè, i quan vam tenir la reunió amb vostè vam acordar un full de ruta amb el seu advocat i amb vostè, òbviament, que era ja que el full de ruta, resumint-ho, perquè és un tema de molta complexitat aquest de Can Barata, doncs quedàvem en què redactaríem un plec de clàusules per fer un contracte, per contractar la redacció d'un projecte per poder inscriure el registre de la propietat, la reparcel·lació. Cal fer-ho perquè amb la situació actual aquesta inscripció no és possible i d'aquí plora la criatura. Aquest és un projecte que és de complexitat fins al punt de que no és un menor i per tant arriba més o menys el projecte entorn als 40.000 euros i això vol dir que ho hem de licitar i això implica un procediment i és llarg de fer. Per això quan li diem, no és que li diem respostes de futur, és que li diem farem això i és el que estem fent, però clar, el resultat final malauradament sempre és llarg i amb això li dono tota la raó, tot i que els procediments encara, aquest estem seguint el procediment amb normalitat i per tant de moment ens cenyim als terminis. També hem demanat la informació topogràfica i això, tot això ho estem treballant amb el registre de la propietat perquè finalment quan es faci es pugui fer prou bé com que per resoldre tot aquest tema. Per tant, sí que estem treballant, ens agradaria que fos més ràpid, però el compromís hi és. I respecte a aquestes dues preguntes, senyor Duc, recuperi, no cal que, perquè m'ha dit que no, recuperi el mail i respon-li i li pot respondre doncs al senyor Soldevila sí o no, les dues preguntes que li ha fet. Crec que amb això té raó, que li poden respondre si ha de ser que no, malauradament és que no o que sí, i això, i anem treballant tal i com vam quedar amb aquest full de ruta, que ja ho diu la paraula, és un full de ruta perquè hem de fer aquest plec de clàusules, etcètera, etcètera, per tenir aquest contracte que vostè deia que li havia dit la directora jurídica d'urbanisme, que és el que estàvem fent ara mateix, però clar, ja hi estem treballant, no amb la rapidesa, però sí que ho estem fent perquè som conscients doncs, de que hi ha aquesta necessitat. D'acord, senyor Soldevila? Bé, no hi està d'acord, però en tot cas aquesta és la meva explicació. Digui, sí.
A veure, amb el mateix mail aquest que m'enviaven, la responsable de l'àrea de l'àmbit, la directora jurídica de l'àmbit d'urbanisme, deia textualment, resoldre la situació de Can Barata és el procediment de gestió prioritari per nosaltres. No em vull imaginar com deuen anar els projectes que no són prioritaris. Si aquest fa 6 anys que no hem fet res, noi, pues, dir això és un exercici de cinisme o no sé el que és. El mail l'únic que diu és concertarem, demanarem, ens reunirem. Això no, jo no detecto cap cosa que hagin fet. Digui'm una cosa que hagin fet. Una, només una. Noi, és que... Jo el que vull són reunions amb contingut per avançar, un calendari de resolució, però és que vostè parla, però és que el que diu no té contingut, no diu res, o sigui, no diu tinc aquest document, hem anat al registrador i ha dit això, tenim les notes de registre que estan aquí, hem analitzat, no fan res, no fan absolutament res. El senyor Duc, potser és més fàcil repartir coca a les cavalcades, però no és la seva feina. O sigui, la seva feina com a, la seva feina com a responsable de tinent d'alcalde d'urbanisme és contestar a les coses que se li demanen. Val? Va amb el seu càrrec i va amb el sou que vostè cobra. O sigui, vostè ha de respondre. O sigui, és impressionant que estiguin aquí mirant com si no passés res. És que no fan res, absolutament res. Han trobat l'informe del Gabinet d'Arquitectura...
Senyor Soldevila, deixem-ho aquí perquè ja ha traspassat el temps sobrat de la seva, del dret a la intervenció. Jo li respost el que considero que li puc respondre amb el compromís reiterar, no tornaré a repetir el mateix, però sí reiterar el compromís d'anar avançant amb la resolució d'aquest tema tan complex per part seva i per part de la resta de persones afectades de Can Barata, i a partir d'aquí doncs, anem treballant amb aquesta proposta. D'acord, senyor Soldevila, ho deixem aquí? Molt bé, doncs, moltes gràcies.
Que vull saber és per què... O sigui, quan
ja, senyor Soldevila, però és que si, sap què passa? Que hi ha més paraules demanades.
30 segons.
Vinga, 20 segons.
20. 10.
Ah, no sé quants m'ha dit?
Perdó?
Quants segons m'ha demanat?
30.
Ah, 30, doncs pues vinga, 30.
Vale. O sigui, jo el que m'agradaria saber, o sigui, és per què talla... O sigui, quan vostè a algú no li interessa... talla, o sigui, el respecte, o sigui, els polítics el que han de fer és servir al ciutadà. O sigui, si jo li estic fent preguntes que li incomoden, si jo li faig preguntes que li incomoden, o sigui, per tallar-me el micro és un exercici de prepotència. Està claríssim, vull dir, jo li estic preguntant, han trobat l'informe del Gabinet d'Arquitectura que vostès mateixos van encarregar? No em pot respondre si la reunió amb el Xavier Figueres, advocat extern, s'ha fet aquest divendres, com vostès em van prometre, van dir, i quin resultat ha tingut? Continuen sense fer absolutament res. La seva incompetència i passivitat és preocupant. És preocupant. No fan absolutament res. Parlar aquí i no dir res. Ja està.
Jo no li tallo el micro el té obert i no m'incomoda la seva pregunta, simplement em preocupa el que li està passant, però a mi no m'incomoda la seva pregunta ni cap pregunta, només faltaria.
I no
en tot cas els detalls, que com es pot imaginar no sé si el divendres van tenir la reunió amb el senyor Figueres, el que sí que li demano al senyor Duc que li faci un resum de si ja arriba, si van fer la reunió i de com va anar aquesta reunió, i si cal traslladar-li directament que el tornin a convocar per traslladar-li. Aquest és el compromís. Moltes gràcies, senyor Soldevila.
No li he dit que el senyor Duc respongui?
Senyor Soldevila, li enviarà la resposta per mail, i si cal tornar-lo a convocar perquè tenim nova informació, ho farem. Gràcies, senyor Soldevila, si és tan amable de tancar el micro. Ja està. Gràcies, i ara té la paraula la senyora Sílvia Tusell. Senyora Tusell, si vol fer la pregunta.
Sí.
Endavant.
Sí, bueno, la pregunta que jo vaig fer pel formulari era per què Sant Cugat no tenia jutjats de primera instància d'instrucció. En realitat, la pregunta és, l'equip de govern té voluntat ferma de que Sant Cugat tingui aquest servei? Perquè això ens remuntem a l'any 2012, que la senyora Conesa, traslladant una petició del ple de l'Ajuntament al govern de la Generalitat, que és el tràmit que s'ha de fer, van presentar aquesta necessitat, i Artur Mas, llavors president de la Generalitat, va dir allò de ara no toca, perquè eren les retallades, i llavors no es va fer. Ja teníem 60.000 habitants i, per tant, en aquell moment érem l'única ciutat espanyola, no catalana, espanyola, que no tenia jutjat de primera instància. Després, en l'any 17, no sé si per ple, per un altre ple, o l'equip de govern de llavors, va reproduir la petició, en aquest cas l'any 17 ja sabem que pues, tampoc tocava, i a més l'any 18, en el jutjat de Rubí s'han reformat, s'han gastat 600.000 euros de reforma, i això ens fa suposar que no hi haurà mai jutges de primera instància a Sant Cugat, que ara que anem pels 95.000 habitants, que ja si en els 60.000 no hi havia cap ciutat que no tingués jutges de primera instància, amb 95.000, pues, encara menys. Per tant, donat que no en tenim, que s'ha de fer un tràmit que a més és llarg, i que jo, la veritat, no sé si s'ha fet perquè no em consta públicament que s'hagi fet durant el seu equip de govern, em sorprèn també que el senyor Pere Soler l'altre dia va llegir en el programa electoral que deia que volia el jutjat de primera instància, o sigui que en fi, tot això em fa preguntar, tenen voluntat ferma de que Sant Cugat tingui aquests jutjats o hem de continuar anant als jutjats de Rubí que estan recol·lapsats en totes les seves branques? I ho sento pels funcionaris que allà treballen, que no tenen cap mena de culpa, però realment porten Rubí, Castellbisbal i Sant Cugat. Sant Cugat creixent en aquest ritme. I en el cas de que sí que tinguin aquesta voluntat ferma, amb quina localització? Perquè, de fet, és l'Ajuntament el que insta aquest procediment precisament oferint una localització.
Senyora Tusell, vostè és advocada? Coneix, no?, com funciona la distribució dels jutjats, la llei de planta, etcètera, etcètera. Val, ho dic perquè està bé, però vull dir, venia en aquest ajuntament, una advocada ha de saber perfectament això com funciona. Més enllà de l'històric que ha fet, diria, sense por equivocar-me, que tots els grups d'aquest ple hem demanat a cada mandat o han portat en els problemes electorals a aquesta demanda. L'hem fet tots, vull dir que ara li donaré la paraula al senyor Soler, però vull dir que no per treure-li l'oportunitat, però és que no només al senyor Soler, sinó tots els grups municipals. En tot cas, i per tant, vostè sap perfectament llavors com pot funcionar que algun dia es decideixi aquesta realitat. Però que sí que ha fet aquest equip de govern a començament de mandat és trobar-nos amb el degà del Col·legi de Terrassa per tal de plantejar aquesta necessitat, el que s'han gastat al jutjat de Rubí, tampoc no és una decisió de l'Ajuntament de Sant Cugat, en tot cas queda dit, vull dir, no ho sé el que va costar i segur que calia perquè aquells jutjats sempre són insuficients, jo també sóc advocada i els conec i els he patit, però com deia, parlàvem amb el degà més que res sobre no podem tenir un jutjat d'acord amb aquesta llei de planta, no podem tenir un jutjat propi, però sí que podríem tenir doncs alguna seu d'aquest jutjat, no? Treballar-ho des d'aquest punt de vista i que per tant nosaltres com a ajuntament oferiríem, vostè diu on els ubicaríem, uf, estem lluny d'això, tant de bo que et fos, si l'única preocupació que tingués aquest ajuntament és trobar una ubicació dels jutjats, voldria dir que hem fet tota la prèvia que malauradament no tenim, però sí que amb el degà i ho treballem, a vegades que coincidim en diferents llocs, ells doncs estan d'acord amb que podria haver-hi una seu del jutjat de primera instància d'instrucció de Rubí, que és on pertany Sant Cugat, però aquí a Sant Cugat doncs que no calgués desplaçar-se a Rubí, etcètera, etcètera. Això és la cosa que estem treballant amb el degà. La resta sap perfectament que aquesta no és la institució que decideix aquest tema i en tot cas no vull parlar per la resta de grups, però en tot cas nosaltres també l'hem demanat en moltes ocasions. No sé, senyor Soler, si vol afegir alguna cosa, ja que l'ha interpel·lat, vull dir.
Sí, sí, no només parlar com a partit, sinó també posar sobre la taula els diferents contactes que hem tingut amb la delegació del govern, sobretot per serveis que presta l'Estat directament a la nostra ciutat. Precisament el ple passat, el grup de Junts per Sant Cugat va demanar també les gestions que havien fet per assolir també una seu o una delegació de la Tresoreria de la Seguretat Social també en el nostre municipi. Bueno, fruit de les converses que també hem tingut amb la delegació del govern, doncs està la millora de les oficines de la UDEIE, de la Unitat de Documentació del Cos Nacional de Policia pel tema de la documentació del DNI, passaports i els documents d'estrangeria. Fruit també dels contactes que hem tingut amb delegació del govern, vam poder desencallar tot el tema de les pantalles acústiques, hem anat també a ministeris, tot el tema dels intercanviadors, és a dir, que estem treballant i estem sol·licitant a l'Estat allò que creiem que la nostra ciutat necessita per la seva dimensió. I evidentment són contactes que es fan amb les dues vies, a través del Col·legi d'Advocats, però també a través del que seria el Ministeri, que és qui tindria potestat de canviar la llei. Ara, també és cert que en el seu moment va sortir això que deia l'alcaldessa, de tenir uns serveis judicials propis a la nostra ciutat, a partir d'un jutjat de primera instància, una delegació d'un jutjat de primera instància, i de poder fer totes aquestes tramitacions que ben és conegut que la tramitació de la majoria d'expedients que es fan als jutjats, sobretot quan parlem del mercantil, provenen de Sant Cugat també. Per tant, hi estem treballant, però són coses que no depenen d'aquest govern. Si depenguessin de nosaltres, és el que li ha dit l'alcaldessa, no de l'equip de govern, sinó també dels grups municipals, segurament trobaríem un emplaçament ràpidament per on col·locar els jutjats.
I l'emplaço a revisar totes les demandes que han fet tots els governs previs. Bueno, sí, senyora Paraire, no sé si vol que la senyora Paraire expliqui alguna cosa, no sé.
Gràcies.
No.
Només volia comentar que nosaltres en aquest mandat, al maig del 2020, si no recordo, vam presentar una moció demanant al jutjat de primera instància una altra vegada, demanant que es fessin les actuacions i no es va aprovar. El govern no va votar a favor. També dèiem que fessin aquestes gestions i ara doncs, ens ha anat bé la seva pregunta perquè ens han posat al dia del que estan preveient. Gràcies.
Bueno, en tot cas, ells també, no? Durant tot el temps que van governar, fins i tot amb majories absolutes i tot, no van ser capaços de trobar-ho. Quan el seu president, doncs, com vostè explicava, vull dir que sí que ens posem a fer l'històric, però en tot cas compartim la demanda, que és el més important. Senyora Tusell, alguna cosa més? Posis el micro, si no la sentim.
Sí, perdó, no, és que ni Convergents ni Esquerrans, al final, sempre un al cantó, o sigui, a Sant Cugat i a la gent, a Sant Cugat i la gent, i al final... Jo el que li dic és que si no es comença oferint els terrenys, no es començarà mai. I no és qüestió de que s'obrin els terrenys, perquè l'alcaldessa sap perfectament que té problemes en aquest sentit i la mirada és un. Vull dir que o es comença el tràmit de veritat, o si no, continuaran creixent la població de Sant Cugat, que no estarà ben atesa.
En tot cas, no depèn de l'Ajuntament de Sant Cugat i en bona mesura tampoc de la Generalitat de Catalunya, i segur que si un dia ens fan aquesta proposta trobarem el lloc. No pateixi per això. Gràcies, senyora Tusell. I ara la paraula la té el senyor Miquel Ortega. Miquel Ortega? Sí. No és el senyor Miquel Ortega? Endavant, estaria bé que ens digui el seu nom i així queda també gravat. Gràcies.
Berta Vidal.
Molt bé, doncs endavant.
Bon vespre, des de Ran Sant Cugat. Volíem preguntar a Esquerra i al PSC com pot ser que us autonomeneu progressistes, independentistes i socialistes, respectivament, davant la reforma del Codi Penal que tant ens esteu venent, no? Preguntem això perquè veiem com nosaltres haurem de fer front a la nova tipificació dels delictes de desordres públics, perquè heu decidit prioritzar una dotzena de persones clarament davant de tot un poble i d'una classe. I ens sorprèn una mica, perquè en teoria la gent d'Esquerres precisament no treballem per individualitzat, sinó per tothom, i en teoria no hi ha ciutadans de primera i de segona, i si ens voleu vendre això, com a mínim digneu-vos a no dir-vos d'esquerres. Esquerra, independència, per aquí, des d'aquí, on queda la manifestació i la protesta? Socialistes, potser toca anar canviant una mica el nom, no? Ens veneu a tots nosaltres per derrogar el delicte de sedició, un delicte que afecta a sols un grupet de persones i que s'ha aplicat una vegada en 40 anys. I no estem en contra que es derrogui, està molt bé treure aquesta tipificació d'una conducta política, però a quin peu l'estem derrogant? Llavors nosaltres ens preguntem si ha valgut la pena, si esteu orgullosos de reprimir i condemnar encara més la lluita popular i dels moviments socials. Per nosaltres està bastant clar que serem la classe treballadora les que ens mobilitzem i les que lluitem, les que patirem les conseqüències de tot plegat, com sempre, al veure que es tipifiquen totes les eines que emprem en la nostra lluita, talls de vies, mobilitzacions pacífiques, manifestacions mínimament combatives, i segur que les companyes de 8.000 motius estaran agraint moltíssim veure com es torna a incloure expressament aquesta tipificació dels talls de les vies, un fet que estava exclòs des del 2015 i segur que farà que més gent estigui com elles. Llavors, abans que ens digueu que aquesta reforma és una millora, que ara s'han rebaixat les penes màximes, ja us diem que poques vegades s'han condemnat per pena màxima el delicte de desordres públics. El que sí que és recurrent són condemnes que no arriben als 2 anys i, per tant, no s'entra a presó. I amb la reforma aquesta entrada passa a ser directa perquè les tipificacions de diversos supòsits passen d'un a 3 anys i això primer de carrera ja t'expliquen que si supera els 2 anys ja vas directe. I un darrer dubte que també us volíem preguntar. Us esteu sentint intimidades? És que ens agradaria saber què suposa aquest concepte tan maco i tan ampli que és la intimidació. Perquè segur que als Jordis els hi sona bastant, però com segurament passarà a bastants jutges, nosaltres no creiem que tothom ho interpreti de la mateixa manera. Llavors, us hem deixat uns quants dubtes per resoldre. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Berta. Déu me'n guarda respondre tota la intervenció, perquè tu t'ho has fet i tu t'ho has desfet. Tu t'has fet la pregunta i tu t'has fet la resposta. No podria estar a l'alçada. En tot cas, aquesta, jo crec que t'has equivocat d'institució i, per tant, doncs, tot això que has dit, que tens tot el dret de dir-ho, que bàsicament et pots imaginar que no comparteixo, però en tot cas t'has equivocat d'institució i no li correspon a l'alcaldessa de Sant Cugat respondre uns dubtes que, insisteixo, no pretenies que respongués perquè tu t'ho has preguntat i tu t'ho has respost, la qual és una bona manera, no?, de donar-se sempre la raó a un mateix. Quan un es pregunta ja respon. I així segur que sempre tindràs la raó. És una bona manera. I en aquest sentit, escolta, endavant. No sé si el PSC vol afegir alguna cosa o dir alguna cosa, vaja, jo no he afegit res.
Bé, és una opinió personal, però és una opinió compartida amb els companys del partit. L'ús de la protesta, sempre que sigui cívica, és legítima i, per tant, no trencar el que en diem la convivència ni diguéssim saltar-se les lleis. Per tant, a partir d'aquí cadascú és lliure de fer el que cregui necessari i quan es salta la llei o les normes que ens hem establert entre tots de manera majoritària, doncs tenen conseqüències. A part d'això, la intimidació, no ens sentim intimidats i molt menys quan ens tiren carbó. Si aquesta és la manera que ens heu d'intimidar, bueno, jo crec que hi ha altres maneres. Moltes gràcies.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Berta, per la teva intervenció.
Podria fer una rèplica?
A tu mateixa? Sí,
no,
tant.
No, a vosaltres.
Ah, no ho dic perquè tu mateixa també te la pots fer. Endavant.
No, que suposem que des d'aquí Sant Cugat no teniu un gran poder per dir-hi alguna cosa, però sí que formeu part d'un partit i, per tant, tota declaració o tota cosa que pugueu dir en declaració d'això sempre és benvinguda. I per respondre, diria també que la reforma el que fa és treure aquesta necessitat de que hi hagi una conducta violenta, o sigui, qualsevol cosa que sigui pacífica mentre no acabi agradant passa a ser també tipificada. Si feu un repàs del vostre text segur que ho trobareu.
Molt bé, Berta, gràcies per les teves preguntes i les teves pròpies respostes, i te'n faries creus del poder que tenim des de Sant Cugat, o sigui que per això no et preocupis. Molt bé, i finalment a la Saida Lanau. Saida, endavant.
Hola, bona tarda. Soc veïna del carrer Avinguda de la Piscina. Fa 9 anys es va asfaltar la meitat del carrer, els números del 45 al 90, i l'altra meitat, els números de l'1 al 45, va quedar pendent de realitzar-se amb la promesa de que es faria. Doncs bé, ja fa 9 anys que els veïns esperem i estem farts, clar. Per això ens vàrem reunir més de 100 persones i vàrem entrar a una instància de petició a l'Ajuntament per posar-hi solució, que heu rebut. Aquest és un dels carrers en pitjor estat de tot Sant Cugat, que ha tornat a estar exclòs novament del pla asfaltat, amb unes esquerdes de més de 100 metres de longitud i de profunditat superiors als 15 centímetres que l'Ajuntament, per llei, té l'obligació d'arreglar. En aquestes esquerdes, els veïns han patit diversos accidents que han estat a punt de costar-nos la vida. Com bé saps, perquè ja t'ho vaig explicar, el cotxet del meu nadó va volcar, que tenia molts pocs mesos, i ja coneixes el cas, i va ser preocupant. Tanmateix, Mireia, per això et vàrem convidar a venir a veure el carrer, vares venir i vares poder corroborar la situació i et vas comprometre davant dels veïns que et vàrem acompanyar a que ens ajudaries i desenvoluparia un projecte. Doncs bé, ja som al 2023 i els veïns sol·licitem una reunió tècnica per fer el seguiment d'aquest projecte. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Saida. Li passo la paraula al tinent d'alcaldia, del responsable de, en tot cas, de les obres i de les intervencions que s'haurien de fer en el carrer.
Molt bé, bon vespre, senyora Larau. D'aquest tema, com vostè sap, n'hem parlat moltes vegades, no només d'alguns dels regidors que formen part d'aquest govern, sinó amb la mateixa alcaldessa, com vostè ben bé ha dit, sobre el terreny. Des de l'Ajuntament i des d'aquest govern som molt conscients de l'estat del seu carrer i molts d'altres, diria jo. El que no tinc, o sigui, el que constatem, diguéssim, és que a la Floresta i a les Planes, sobretot, hi ha molts carrers que encara estan en molt mal estat, i això és un tema històric, un greuge d'urbanització, d'urbanitzacions que es va fer fa molts anys, i a partir d'aquí, en funció de la capacitat i les possibilitats de l'Ajuntament, anem fent millores en els barris, d'acord? A partir d'aquí, jo crec que podem posar molts exemples de totes les intervencions, per exemple, que estem fent a la Floresta, per millora de carrers, en aquest cas, i estem fent un tema de priorització, simplement és això, ho hem compartit moltes vegades, entenem que és prioritari, per exemple, el camí escolar de la Floresta, Emeterio Escudero o Verge Montserrat, que són obres que estan en marxa o que estan fent els projectes, doncs que malauradament que carrers doncs, on el trànsit ja és molt més reduït de veïns, llavors a partir d'aquí simplement anem fent, sabem que en aquest moment no ho tenim encara per definir, està a la llista, diguéssim, de coses a reparar, però a data d'avui doncs, malauradament no li podem dir una altra cosa que això. Per posar un altre exemple doncs, d'una cosa que estem fent recentment, a més tindria incidència doncs, amb els veïns de l'Avinguda Piscina, és tota la zona precisament de la plaça del centre. Hem detectat i tenim moltes queixes al voltant de la mobilitat de vianants en aquesta plaça i per tant, doncs, ja em sembla que ho vam comentar en un moment també, estem treballant i contactarem amb la Diputació precisament, que és la responsable de la carretera Vallvidrera, per poder doncs, millorar tot el trànsit de vianants a l'entorn de la plaça del centre, que entenem que és un projecte doncs, que en aquest cas afecta molta gent i inclosos vostès també com a veïns de l'Avinguda Piscina i doncs, a poc doncs, entenem que millorarem la vida dels barris. Gràcies.
Molt bé, sí, tant.
Gràcies. Tot això que ens has informat, ja ho sabem, d'aquí 3 mesos hi ha eleccions i ens agradaria poder dir als veïns i a tota la ciutadania que l'alcaldessa compleix els seus compromisos i el seu compromís era donar-nos una solució i redactar el projecte. Per tant, la pregunta que hem fet i a la que no heu respost és que sol·licitem una reunió tècnica o politicotècnica per donar-hi una solució o per redactar el projecte. Aquesta és la pregunta. Ens agradaria molt dir als ciutadans que l'alcaldessa ens ajuda i compleix els seus compromisos. D'aquí 3 mesos hi ha eleccions. Potser haurem de dir altres coses, si no és així, si no es compleixen els compromisos. Potser haurem de parlar d'altres notícies que surten, com que els seus fills troben treball a la Generalitat amb sous superben remunerats. No ho sé. A nosaltres, de debò, que ens agradaria dir que aquest equip de govern ens ajuda. I estem, i entenem que el compromís i la paraula de l'alcaldessa val per la institució a la que representa. Per tant, abans que s'acabi aquest mandat, que era el compromís que teníem, volem fer aquesta reunió tècnica o tècnico-política. Gràcies.
Gràcies a vostè, senyora Lanau.
Gràcies.
Crec que després de la darrera intervenció que havia fet la sol·licitud de la instància, fem com sempre, si hi ha algú que té una pregunta. Senyor Eduardo Ruiz, endavant. Endavant, senyor Ruiz.
Mira, ya se enciende solo. Ay. Buenas tardes. Y espero que este año sea más fértil y más próximo que el año pasado.
Esperemos. Endavant, senyor Ruiz.
Primero, tengo pendiente, por lo menos a ver si habéis hecho algo sobre el camino de los monjes, que al final, hasta que no haya un accidente, no haréis nada. Eso de principio. Y de segundo, me gustaría decirle al equipo de gobierno de este ayuntamiento es si realmente para Camarata tiene algún proyecto para ejecutarlo ya. para ejecutar algo sobre Camarata, porque llevamos 3 años y pico y no se ha hecho absolutamente nada. Y es lamentable que yo hable así, pero esa es la realidad. Si queréis que lo diga de otra forma, lo podré decir más fuerte o más suave, como queráis, pero es la realidad. Entonces espero que me podáis decir qué proyecto tenéis para ejecutarlo ya, que ya esté puesto encima de la mesa. Nada más.
Molt bé, senyor Ruiz. No, no, li podem dir d'una altra manera. Li direm de la manera que es mereix la pregunta. Sí? Li contestem?
Sí, no? Respecte al camí dels monjos, allò que va dir vostè en el ple passat, crec que hauríem d'anar a fer la revisió, sobretot tenint present paràmetres de protecció civil, i per tant haurem de veure quina és l'accessibilitat que van amunt i avall. I respecte als projectes, home, jo crec que en els darrers anys a Can Barata sí que hi hem fet projectes, hem fet algunes modificacions, la tanca de la pista esportiva, hem arreglat també el tema de les bústies, i si no estàvem en aquest sentit, hem asfaltat, tenim pendent, si no ho hem fet ja, algun dels carrers de Can Barata, algun dels trams del carrer de Can Barata, hem revisat també la recollida de residus allà, hem netejat escocells, és a dir, actuacions sobre Can Barata en tenim, i a més també tenim el compromís que amb els pressupostos, de l'Estat, si no vaig errat, aquestes inversions extraordinàries que ha de gestionar la Generalitat, doncs precisament hauria d'arranjar la carretera, la rotonda de la carretera de Rubí a Sant Quirze, que és una cosa amb la qual nosaltres hem insistit i no podem actuar. Ara, més projectes per Can Barata, jo crec que s'ha comentat abans, una de les qüestions a Can Barata seria tot el tema de la reparcel·lació. A partir d'aquí, uno què? Un projecte? Ah, però per fer-lo ara, però vamos modificando el barrio. O sea, hemos introducido mejoras históricas que venían desde hace tiempo. Eduardo.
Molt bé, gràcies, senyor Soler. Si no hi ha cap més paraula, a més em sembla que ja hem arribat a l'hora, ho deixaríem aquí. Sí? Vale, pues la darrera.
Hola.
Bona tarda, si diu el seu nom i així queda gran.
No me voy a meter con todos los que estáis aquí.
No, pero esperi, però comenci dient el seu nom.
Solo vengo a pedir información.
Sí, però digui el seu nom, que així queda gravat. Que digui el seu nom, que així queda...
Pedro Jurado, si lo sabéis, ¿no?
Bueno, claro que lo sabemos, però ho ha de dir perquè quedi gravat, senyor Jurado.
Acabando por aquí, saben mi nombre, mi apellido...
És veritat, segur. Sí, segur. Endavant, senyor Jurado.
A ver, si ahí en Canal Millet creo que vaya a hacer una organización de narices. Solo quiero que me digáis los metros cuadrados que salen de urbanización, los metros de techo, los metros cuadrados que vais a urbanizar, cuántos metros de techo salen y esos metros de techo qué vais a hacer con el aprovechamiento medio que le pertenece al Ayuntamiento de San Cugat.
¿Pero de qué me está hablando? No es que no les... ¿eh? Ah, Can Ametller, perdón, es que no lo entes. Vale, endavant.
Los metros cuadrados que salen. Eso cuando se urbanice, os darán las calles hechas, las luces puestas, las farolas puestas, las fuentes puestas, las zonas verdes, todo. Ahí quedan una cantidad de metros cuadrados que son para edificar, de los cuales al ayuntamiento, si no ha cambiado la ley, le pertenece el 10. Me han dicho que ahora es el 15% de los metros cuadrados que son hábiles. No haga así con la cabeza que esa ley la puso Franco. Y pregúntale a ese señor que está ahí que se lo discutí una vez.
No, el senyor Duc fa així perquè ha dit que això del 10 del 15 diu que depèn del sector.
És una qüestió, és un tema que a mi m'interessa molt, jo me dedico a això tota la vida.
Vale, doncs li farem arribar, i tant.
I si no us importa, no hagáis com la ministra, és dir, que no sabe los parados que hay.
No, de los parados no ho sé, però de la Can Ametller li passarem la informació,
sí,
que ens demana.
Ahora se pone de moda eso, dice, no, eso no lo sé. Hoy le ha dicho uno de Podemos, que no sabe...
Bueno, és que depèn no sé del que es pregunta, a vegades no se sap al moment. Vale, doncs li farem arribar.
Cada uno suelta la crisis por donde quiera.
Vale.
Y después, ha de ser un señor que ha hablado del túnel de Valvidriera. El túnel de Valvidriera se aprobó en el año 69. Posiblemente aquí no haya nadie que tenga la edad para poderlo decir. Se tenían que hacer dos túneles donde hay uno ahora. dos que salen, que salían al aquí a la avenida, ¿cómo le, bueno, a, al castillo de? ¿Quién se ríe?
Silenci. No sé quién se ríe,
si
pero hauria de riure.
Los huevos de tu abuelo.
No hauria de riure ningú. Va, senyor Jurado, continuï. Aquí...
Y el otro salía aquí a...
Acabi de fer la pregunta,
aquí
sí.
A la avenida de la Constitución, que me parece que le llaman eso. Salían dos túneles ahí, dos aquí, dos. Y desde la floresta pasaba un túnel por encima del campo de golf que unía los tres túneles. ¿Por qué no se hizo? Porque los ingenieros robaron 38 millones de acero, que era lo que había. Y eso... Compraron en Canvillar, compró cada ingeniero un piso que costaba 3 millones de pesetas en el año 72. Y eso no se hace. Este señor no sé qué ha dicho. La cola llega a Tarrasa, sale de Tarrasa, no sale de Sanlúcar. Pero al menos, a ver si podéis, por los 3 meses que os quedan hasta que haga las elecciones, que después veremos a ver quién sale, a ver si sois capaces de hacer algo para que ese túnel sea grande para la gente de Sanlúcar.
Molt bé, prenem nota de tot el que ens ha demanat, senyor Jurado.
No, no, pero aparte paguemos, porque si hiciera el túnel, No te puedo decir la culpa a ti, ni a la Conesa, ni los que habían antes. Eso ya viene de...
De mesa enrera.
Pero bueno, que el hierro se perdió y cuando se hizo el túnel hubieron 5 ingenieros que le busqué los terrenos para que se hicieran casas. Y las pagó Fomento las casas a los ingenieros del túnel. Si queréis más información os las puedo dar, pero ya no quiero decir nada.
Molt bé.
Porque... Después dicen que sea demasiado y que escriba un libro.
Molt bé, senyor Jurado. Doncs gràcies per la seva intervenció i ara sí, ho deixem aquí. Sí, la primera part, que és la que li podem donar. I tant. Molt bé, doncs gràcies. Deixem l'audiència pública aquí.